ARAC t'ofereix aquest espai.
Són les 5 de la tarda, 7 minuts, dia clau demà, atenció, dimecres, al Congrés dels Diputats, on a les 9 del matí comença una sessió monogràfica sobre les pensions. La jornada es preveu calenta després de les mobilitzacions que hi ha hagut a tot el país i les polèmiques també amb Partit Socialista Obrer Espanyol i Podemos sobre com es poden revaloritzar aquestes prestacions que ara mateix, recordem-ho, i segons la llei, només poden pujar un 0,25% anual. Mariano Rajoy descarta fer increments en funció de la inflació perquè la situació financera no ho permet. Mentre el líder dels socialistes, Pedro Sánchez, insisteix en crear un impost a la banca per resoldre aquesta situació.
Entiendo perfectamente su reivindicación. Lo que pasa es que todavía la recuperación económica no ha llegado a donde todos queremos que llegue y todavía no tenemos los recursos suficientes para poder subirlas más. Pero eso llegará si somos capaces de mantener esta política económica.
El señor Rajoy dice que no sabe cómo poder revalorizar las pensiones conforme al IPC. Nosotros lo decimos alto y claro. ¿Cree usted un impuesto extraordinario a la banca? Con la recaudación de ese impuesto extraordinario a la banca, se puede garantizar que las pensiones crezcan conforme al índice de precios al consumo en nuestro país, que es precisamente lo que quieren los jubilados y jubiladas y lo que merecen los jubilados y jubiladas de nuestro país.
Saludem a aquesta hora el catedràtic d'Estructura Econòmica de la Facultat d'Economia de l'Institut Químic de Sarrià, Universitat Ramon Llull, professor Santiago Niño Becerra. Professor, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Benvingut. Escoltàvem Mariano Rajoy, que ha dit ahora no podemos porque estamos en plena recuperación económica, pero llegará, y Pedro Sánchez apuntava a un impost a la banca. Poden pujar o no poden pujar les pensions?
A veure, és que jo penso que la pregunta no... O sigui, tendria d'anar més enrere. És a dir, no és si les pensions d'aquest any es poden pagar. És a dir, és si la pregunta és si és sostenible el sistema. La senyora Báñez i altres ministres diuen que el sistema de pensions és sostenible. Això ho diuen cada dos per tres. El que passa és que mai parlen de l'import. És a dir, el que jo dic... I ho afirmo ara, a les 5 de la tarda del dia 13 de març, és que el sistema actual de pensions, amb els imports que les persones han cotitzat, no és sostenible, és a dir, no es poden pagar les pensions en relació amb les quantitats que la gent ha cotitzat. Per què? Per una raó molt senzilla. Perquè aquestes cotitzacions, aquestes bases de cotització, les quantitats cotitzades, estan en funció d'uns salaris que ja no es donen. És a dir, la base de cotització, sabem que la marca el salari i que l'empresa paga una part i el treballador paga una altra part. La tendència actual és que els salaris mitjos baixin a la baixa, perquè l'ocupació s'està precaritzant, perquè els salaris estan baixant, perquè hi ha una ocupació a temps parcial, una subocupació, i evidentment aquestes bases de cotització el que aporten a la caixa de la Seguretat Social són menys diners dels que necessiten. L'any passat la Seguretat Social va tancar amb un dèficit de 18.000 milions d'euros. Es pensa que aquest any seran 3.000 milions més. És a dir, no és sostenible. El sistema no és sostenible. I torno a dir. No, el tema no és si aquest any 2018, les pensions es podran pagar. No, el problema no és aquest. El problema és la tendència. És a dir, què passarà l'any 2019, i el 20, i el 21, i el 22? És a dir, i aquesta tendència el que indica és que els imports de les pensions no es poden pagar.
A tot això, la mesa del Congrés ha acceptat avui el veto del govern a la proposició de llei de Podemos per revaloritzar-se, en aquest cas, per revaloritzar les pensions al ritme de la inflació. Diu l'executiu que això suposaria una despesa extra de 2.000 milions d'euros que ara mateix no té, i que aquests 2.000 milions d'euros ja s'haurien d'implantar als pressupostos del 2018. La decisió que, per cert, s'ha pres amb els vots del Partit Popular i Ciudadanos.
Clar, aquí és on apareix la proposició del senyor Pedro Sánchez, del PSOE.
De l'impost de la banca.
El càlcul apunta a que aquest impost recaptaria uns 2.000 milions d'euros, que és la quantitat que necessiten. Sí, però la pregunta és, al final, qui pagarà aquest impost? Els clients de la banca.
És a dir, la banca... Això que aquesta reflexió que fa vostè, jo també la faig.
Però clar, és que això
seria... Perquè la banca, si li poses un impost, tard o d'hora li farà pagar al client doncs, amb una comissió o incrementant el que sigui, un càrrec pel que sigui.
És a dir, la banca, a més la banca espanyola en concret, està en una situació molt dolenta perquè el rendiment sobre despeses és baix, és molt baix. Per això la banca està retallant, està tancant oficines, està retallant personal, etcètera, etcètera. És a dir, que a la banca li podem posar un impost, evidentment, és a dir, es posa i punto, no? El que passa és que això al final anirà contra els clients de la banca. És a dir, la solució, jo penso que no és aquesta.
Fa un parell de setmanes, el diari El Mundo publicava una estimació confidencial, deien, de la Direcció General de la Seguretat Social, segons la qual Espanya hauria de créixer un 4,2% de mitjana anual fins al 2050 per poder pujar les pensions d'acord amb la inflació. Això és possible?
Viable? És a dir, clar, els que ens estan sentint ara diran, bueno, això és molt, això és poc, perquè ens fem una idea, aquest creixement equival al que van tenir els Emirats Àrabs Units cap al 1970-80. És a dir, això és absolutament ciència-ficció. Això és un creixement pràcticament xinès. Això és absolutament impossible. I, a més, perdó, d'avui al 2050, de mitja any arrere d'any. Això és a dir, això significa dir no es poden pagar les pensions. El sistema no és sostenible. És a dir, és el mateix que podien haver dit, per exemple, no, si podem vendre deute pública als marcianos, pues ja tindrem diners i podem pagar les pensions.
Aquesta solució...
És equival, és semblant,
No, però dic que aquesta solució de deute pública als marcianos no la digui molt alta, que vés a saber si alguna formació política tard o d'hora ens vendrà això, de vendre deute públic als marcianos.
Bueno, és a dir, això...
Tot és possible.
Això, sí, però aquest creixement ja li dic jo que no és possible. L'única solució que jo veig on es podria treure diners és perseguint el frau fiscal. Aquí sí. És a dir, a Espanya té un frau fiscal que això mai es parla, o es parla amb veu molt baixa, entre 65 i 90 mil milions d'euros a l'any. Aquí sí que hi ha camp per córrer. Aquí sí que fent una política molt intensa de persecució del frau fiscal, aquí sí que es podria recaptar diners. És a dir, ja solucionarien moltes coses. Es solucionaria el problema del dèficit, es solucionaria el tema dels funcionaris, es solucionaria no totalment, però bueno, es podria mitigar el tema de les pensions, però això sembla ser que és, bueno, no sé, és un secreto del sumari, no es pot parlar de frau fiscal en aquest país. El cos d'inspectors d'Hisenda estan demanant recursos constantment estan demanant recursos per perseguir el frau fiscal, i no es fan ni cas.
Vostè diu que les pensions haurien d'anar lligades al lloc de residència.
Sí, això és un tema...
Això també generaria un... Tal com estan les coses, ara imagini's que li dius a una comunitat que cobrarà menys que una altra.
Sí, bueno, a veure...
Perquè, clar, això no sé, tal com, repeteixo, com a dia d'avui, no vull pensar què dirien els presidents d'algunes comunitats autònomes que a partir d'X temps els seus pensionistes cobraran menys que una altra comunitat autònoma.
Bueno, miri, jo això no sé com es pot fer, però jo només posaré un exemple. A Navarra, la renta de pobresa són 11.000 euros a l'any, 11.000 euros a l'any. A partir d'aquí es considera una persona que està en risc de pobresa. A Andalusia són 6.000 euros, 6.200 i pico. Això... evidentment estem dient els extrems. Navarra és un extrem superior, Andalusia és a l'extrem inferior. Bueno, a veure, una pensió, la mateixa quantitat, no és a dir, no sé, per exemple, 1.300 euros. La pensió mitjana, agafem la pensió mitjana, 1.100 euros, la pensió mitjana de jubilació. No la pensió mitjana, la pensió mitjana de jubilació. 1.100 euros a Navarra no donen el mateix que a Andalusia. És que això està claríssim.
Això està claríssim. Per això passa a totes les comunitats. Bueno, sí. No és el mateix un sou per a Catalunya que un sou a segons quina altra...
De la mateixa quantitat. No és el mateix. Llavors, jo penso que aquesta és una via a estudiar. Amb aquesta línia, jo penso que Catalunya i Euskadi podrien tenir caixa pròpia de la Seguretat Social. És a dir, analitzant, fent un supòsit, això s'ha fet, aquest supòsit s'ha fet, ho ha fet la Núria Bosch i la Marta Espasa, ho han fet aquest supòsit. És a dir, fent el supòsit de que Catalunya tingués caixa pròpia de la Seguretat Social, avui, perquè havia, és a dir, fa 4 o 5 anys hagués tingut superàvit, ara tindria un dèficit però només de 400 milions. És a dir, que es pot dir que a Catalunya una caixa única de la Seguretat Social seria sostenible. De tota manera, el que hem dit abans continua sent veritat, a Catalunya tampoc el sistema és sostenible, o sigui, no és sostenible enlloc. Però bueno, vull dir que està en proporció molt menys malament, o estaria molt menys malament una teòrica caixa catalana de la Seguretat Social que la caixa única espanyola de la Seguretat Social.
Per tant, la solució, a banda del que pugui tard o d'hora donar les pensions, seria un plan de pensions o tampoc?
Bueno, la solució, torno a dir, és la persecució del frau fiscal, és a dir, deixant de banda això. Un pla de pensions, a veure, un pla de pensions, la rendibilitat d'un pla de pensions, si vostè mira la rendibilitat del tal, és baixíssima, és a dir, la rendibilitat és ridícula, entre les pensions. La rendibilitat del pla de pensions és fiscal. És fiscal. És a dir, és molt curiós perquè el 90% de les aportacions que es fan als plans de pensions es fan al desembre.
Sí, perquè ho fas per la renda de l'any vinent.
Exactament. Qui està en una situació X...
Per rebaixar la renda.
Fa un supòsit i el seu gestor li diu tanto, com hi ha el límit del 40%, etcètera, etcètera, doncs fa l'aportació, etcètera. No? Bé, però la persona que fa això no pensa en la seva pensió. No pensa, perquè això ho té resolt. Pensa en reduir la factura fiscal de l'any vinent. Llavors, la rendibilitat dels plans de pensions, el que podríem dir, si us plau, això posem-li cometes, però la rendibilitat del pla de pensions, podríem dir que no és a nivell de capital. No és de capital, és fiscal. És a dir, de cara a solucionar la manca d'ingressos de les pensions, de la Seguretat Social, el pla de pensions jo penso que no soluciona absolutament res. Jo el que crec que sí que hi ha una possibilitat certa que al final acabin involucrant en el càlcul els estalvis de les persones. És a dir, la persona X... suposem, per simplificar, que li correspondria la mateixa pensió que a una altra, la persona X i la persona Z, no? La persona X i la persona Z, la mateixa pensió perquè han tingut la mateixa base de cotització, vale? Molt bé. Però la persona X té uns estalvis d'un milió d'euros i la persona Z té 0 euros d'estalvi. Jo penso que d'una forma o una altra acabaran involucrant l'estalvi personal.
Uh-huh. Ara això està passant a Grècia.
Sí, però per a Grècia s'ha rescatat
no, vull dir que en funció del patrimoni de cadascun, doncs sembla que...
Sí, però clar, Grècia ens pinten que està al bord de l'abismo, és a dir, Grècia està desfeta.
No, jo li poso d'exemple, no, sí, pel que fa al pagament de les pensions.
Però Espanya s'està recuperant, no? No
sé. Bueno, el Mariano Rajoy, amb el document que hem escoltat, que la recuperació no era plena, per això no s'acabaven de pujar les pensions, perquè una qüestió de que la recuperació econòmica encara no havia arribat a segons quins nivells. Parlant de despeses, el govern ha aprovat un increment històric del sou dels funcionaris gràcies a un acord amb els sindicats. La pujada serà de l'1,75% el 2018, el 2,25% el 2019 i el 2% el 2020. En total, la despesa celebrà fins als 14.400 milions d'euros, que podrien ser encara més, depèn del que passi amb el producte interior brut.
Sí.
La pregunta és d'on sortiran aquests
diners. És que això és molt curiós. És a dir...
Amb més deute.
Per una banda, no hi ha diners per incrementar les pensions, però per altra banda, sembla ser que sí hi ha diners per pagar els funcionaris. Jo, la lectura que jo faig és... Bueno, a veure... Aquest any, quan és el 1,75%, sí. Bueno, con este año hacemos. I l'any vinent ja veurem què passa. O sigui, de moment, els sindicats i els funcionaris s'han quedat amb la xifra del 8%, 8 i pico per cent, que és el que posarà en els 3 anys. Aquest any, l'1,75%. De moment...
Vol dir que l'any que ve ja en parlarem.
Sí, però esperi, perquè això no s'ha acabat. Aquest any, l'1,75%, bueno, algo es algo. Sí, però és que la inflació prevista per al Banc d'Espanya per a l'any 2018 és de l'1,6%. És a dir, si a l'1,75% la restem a l'1,6%, resulta que els senyors empleats públics només els hi pujaran al 0,15%. Home, jo penso que no és per estar molt content, no?
Ara m'ha fet gràcia.
Hola, clar.
Sí, perquè estava fent la resta i sí, no
amb un 0,15 la veritat és que no és per estar molt... Jo li recordo que als pensionistes se'ls hi posen el 0,25.
Sí, no, clar. Bueno, és que els pensionistes encara hi perden, o sigui, hi perden poder
adquisitiu. Aquest any els pensionistes perdran al voltant del 1,35% de poder adquisitiu.
Bueno, canviem de qüestió. Parlem d'Uber, que torna a Barcelona després de 4 anys. Aquesta vegada ho fa amb UberX, el seu servei de vehicles de lloguer amb conductors professionals i amb llicència. Recordem que abans operava en particular sense autorització. Actualment la plataforma californiana està present en més de 600 ciutats arreu del món. Yuri Fernández, portaveu d'Uber a Espanya, ha reconegut al món a RAC1 els errors comesos en el passat.
Que Uber ha canviat moltíssim en els últims 6 anys. Nosaltres vam cometre molts errors i a Barcelona és un molt bon exemple dels errors que vam cometre. Ho vam dir i no ens importa repetir-ho. Llançar Uber Pop aquí va ser un error. I ara la nostra intenció és realment col·laborar amb el sector del taxi.
Parlant del taxi, els taxistes ja han avisat que els portaran als tribunals. Ho ha dit a RAC1 també el portaveu de Elite Taxi, Alberto Álvarez.
Nos vamos a denunciar y nos sentaremos delante de un juez y hablaremos en el banquillo de los acusados, porque es donde nos vamos a sentar. Como Uber tiene tan buenas formas con el taxi y somos tan amigos todos, pues entonces será un juez el que diga si lo que están haciendo es legal o es ilegal.
Professor, com veu el fenomen Uber?
Bueno,
En termes econòmics.
Sí, jo, sota el meu punt de vista, el problema Uber, que és el mateix que el problema taxi, i ho matitzarem ara, el problema, en majúscules, no es parla. El problema Uber i el problema taxi és que hi ha llicències que s'han pagat per elles 300.000 euros.
Però vostè està segur d'això?
Sí, seguríssim. Llicències que no són dels taxistes, perquè molta gent es pensa que la llicència és del taxista. No, les llicències són dels ajuntaments. I els ajuntaments, a Madrid, per exemple, em sembla que va ser l'any 1910, va ser el primer ajuntament que va començar a donar llicències, va donar unes llicències. I després els taxistes, aquestes llicències, se les van anar passant unes a uns altres a canvi d'un traspàs. Jo no sé si això, suposo que és legal perquè s'ha fet, però els ajuntaments mai han dit res perquè de cada transferència d'aquestes ells cobren una tassa, amb la qual cosa, pues bueno, que corre, no? Clar, això per una banda. En segon lloc, i això m'ho han dit taxistes de Barcelona, taxistes de Madrid, taxistes de Bilbao, sobren hores de taxi. Sobren. És a dir, hi ha un excés d'hores de taxi. Clar, si es barreixen les dues coses, què es tindria de fer? I encara no hem parlat d'Uber, Què es tindria de fer? El que es tindria de fer és retirar llicències de taxi. Ara, com li diu vostè a una persona que ha pagat, no 300, posem 150, que ha pagat 150.000 euros per el traspàs d'una llicència, li diu, la llicència, pa' acá. Com li diu això? Es munta un pollo, però de nassos.
Sí, sí.
A mi m'han dit taxistes de Madrid que a Madrid sobren 6.000 taxis i a Barcelona 4.000. Aquesta és la realitat. I no hem parlat d'Uber encara, eh? És a dir, ara afegim Uber. Clar, sistema amb un sistema capitalista de lliure empresa, per què no pot venir una empresa a fer la competència al taxi? Una altra cosa és que no estigui en les mateixes condicions que el taxi, perquè al taxi els fan fer una revisió tècnica, tenen una assegurança brutal de responsabilitat civil, tot això d'acord, és a dir, no ho tenen, això ho han de tenir. Però, bueno, si estem en un sistema de lliure empresa, és a dir, per què no pot venir qui sigui i fer la competència al taxi? Clar, llavors aquí, vostè fixi's que això és un triangle, no? Per una banda, hi ha uns ajuntaments que han permès una situació que jo penso que no tindria d'haver permès. Això passa bàsicament als ajuntaments grans, als petits no passa, o passa molt poc. És a dir, un Cabrera de Mar, un Vilassar, no hi ha accés de llicència. Ara, als ajuntaments grans de tota Espanya passa això. Per una banda tenim uns ajuntaments que han permès uns temes, per una altra banda tenim un excés de taxis, uns taxis que han pagat una bestialitat per el traspàs d'una llicència, i per l'altra banda tenim una empresa que vol entrar a competir en una reducció de preus, mitjos parlen del 15%. És a dir, que un trajecte mig d'Uber serà un 15% més barat que un trajecte igual de taxi. Això és un tema de molt mala solució. Té una molt mala solució aquest tema.
La proporció d'un taxi de lloguer per cada 30 taxis és la restricció màxima que fixa la llei. De moment, la flota de Barcelona tindrà 120 vehicles, però la intenció de la companyia és créixer. Tot això, l'Ajuntament de Barcelona ha dit que ja n'hi ha prou de taxis i de cotxes com, en aquest cas, Cabify, i que només faltava ara, Uber circulant per Barcelona.
Això no s'ha complert, perquè és veritat que hi ha una
trampa aquí.
Una proporció de cada 30 taxis una VCR, una llicència VCR. Això és veritat. Però hi ha un... El gobierno Zapatero va fer una adenda a una llei pressupostària que es podia això canviar. És a dir, i això no s'està complint. Uh-huh. Sí, insisteixo, té una solució molt, molt, molt mala, molt dolenta.
Canviem de qüestió. Parlem de la polèmica decisió de Donald Trump d'imposar aranzels del 25% a les importacions d'acer i d'un 10% a les d'alumini. El president nord-americà ja ha advertit a la Unió Europea que es prepari per aquests gravàmens. Diu Trump que això ho fa per protegir la indústria domèstica. Realment aquestes mesures seran, és a dir, beneficioses per l'economia dels Estats Units?
Miri, al segle XIX li diria que... Segle XIX, Li diria que sí, perquè la indústria estadounidense d'Estats Units estava naixent, vull dir, etcètera, etcètera. Avui dia, al segle XXI, una guerra comercial, malgrat el que digui el senyor Trump, que les guerres comercials són bones i se ganen fàcilment, això no és absolutament veritat, una guerra comercial és el pitjor que pot passar, perquè a la vegada hi ha un link entre el comerç i la cotització monetària. És a dir, entrar en una guerra comercial significa també entrar en una guerra de divises. Una guerra comercial és tu em fas, jo et faig, tu em fas, jo et faig. La Unió Europea ja ha dit que ja ha dit la seva resposta. S'ha estimat que aquests arancels sobre la indústria de l'acer posaran uns 2.500 milions de dòlars. Ja ha dit la Unió Europea que posarà arancels sobre els Harley Davidson,
la Roma
Levis i el Bourbon. Jack Daniels, el Four Roses i tot això, no? És a dir, també posarà arancel sobre això. És a dir, és entrar en una dinàmica que és perversa. És a dir, en una guerra comercial avui dia perd tothom. Tothom.
Bueno, doncs, qui també ha posat en aquest cas, en fi, qui està preocupat és l'Elon Musk, el propietari de Tesla, que a través de Twitter es preguntava si la Xina i els Estats Units no haurien de tenir una normativa similar. Musk diu que en general està en contra dels arancels, però es queixava del fet que un cotxe americà que va a la Xina paga un 25% de drets d'importació, però un cotxe xinès, quan arriba als Estats Units, només paga un 2,5%. És curiosa aquesta diferència d'arancels entre els productes que entren a la Xina i els productes que entren als Estats Units.
Però hi haurà altra cosa, no sé què, perquè no conec això, però igual, no sé, els transistors de tantes gigas, pues tindran, pagaran més arancels als Estats Units que a Xina, no? Clar, això... és a dir, la política comercial no s'ha d'analitzar a nivell de detall, perquè llavors no... S'ha d'analitzar a nivell de conjunt, a nivell de volum total de negoci. I torno a dir, no són bones les comercials.
Abans d'acabar, professor, vostè ens volia parlar d'una aplicació d'hotels, per un concretament una aplicació de mòbil desenvolupada per un hotel hongarès. A veure, què aporta aquesta aplicació d'un hotel hongarès?
A veure, amb aquest programa, no recordo si fa dos o tres mesos, vam parlar com a gran novetat, i ho és, ho era i ho és, un hotel japonès que està robotitzat. És a dir, que està pràcticament el 99% de les tasques els fan robots. Lo qual, bueno, van comentar que això és terrible per l'ocupació, vull dir, atur, tal, perfecte. El que passa és que per robotitzar un hotel has de fer una inversió molt, molt elevada, elevadíssima. Aquest hotel ha desenvolupat un software, perquè en el fet és un software, que està tot resumit en una app, en una aplicació. La persona interessada es baixa aquesta aplicació, que és gratuïta, se la instal·la al seu mòbil, i amb aquesta aplicació pot fer des de reservar una habitació i escollir quina habitació és, a la temperatura que tindrà l'habitació el dia que arribi, i reservar una guixeta per deixar la seva maleta i tal i qual, i si vol al minibar tal o qual. Amb una aplicació, i això pot fer a 10.000 quilòmetres de distància. Bueno, pues, aquest hotel, amb aquest software,
sí,
a la meitat del personal, al carrer. I aquí no és una inversió molt grossa, eh? És una inversió bastant petita. És a dir, que la robotització, evidentment, és molt més espectacular cridar al servei d'habitacions i que t'arribi un robot. Home, evidentment, és molt més espectacular, no? És, home, que et porti la safata un robot...
Pues, bueno, depèn del que tinguis més interès, si que vingui un robot o que vingui una persona. Però hi ha gent tenen més interès en un robot.
No, però dic que és molt espectacular. Ara, un software d'aquests, vull dir, això no té res espectacular, tu arribo tal dia, a tal hora, l'habitació a tal temperatura, vull dir, això, torno a dir, la meitat de dels empleats d'aquest hotel, al carrer. Això és per pensar-s'ho, eh?
El carrer m'ha recordat ara aquell moment esportiu de... Al carrer! En Damià López, en el seu dia, amb la Copa del Rei al Real Madrid. Professor, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Catedràtic d'Estructura Econòmica de la Facultat d'Economia de l'Institut Químic de Sarrià, Universitat Ramon Llull, el professor Santiago Niño Becerra. Farem una pausa, seran, deixem-ho mirar, 2 minuts i mig, i d'aquí 2 minuts i mig, Marc Serra, entre d'altres coses, amb una conversa Barcelona-Mèxic, amb Ventura Pons.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Sí, sí que vull. Vull tenir sempre disponible un bon equip d'advocats. Vull tenir un servei telefònic d'assistència jurídica il·limitat. Vull experts que defensin els meus drets com a consumidor i com a ciutadà. Vull Àrac. Àrac, el nostre fort és defensar el que és teu. Contacta'ns a Àrac.es al 992 20 95 o consulta el teu mediador.